dir que és un dia que té un protagonisme molt especial en aquí. I avui, perquè ja hem introduït una altra secció. Jordi Orno, bon dia o bona hora. No trobo la sintonia, però continues estant sol davant del perill.
Hola, molt bon dia.
Bon dia.
Jo esperant que sonés...
Sí, però es veig que no l'he... L'he esborrat sense voler. Bé. Li he posat un àudio davant, però ja la recuperarem. No tinguis por, que això... No hi ha cap mena de problema. En Jordi, com sempre, doncs, ens agrada parlar de cinema, de temes relacionats amb el món del cine. Avui, el divendres, és un dia de molt de cine, perquè comencem sempre amb la secció Emocions, amb la Montse Hidalgo, perquè sempre toquen un tema i ho relacionen amb una pel·lícula de cinema. Avui, aquesta setmana, bueno, aquests dies, és la, aquestes setmanes, més ben dit, serà la pel·lícula Freaky Friday, una pel·lícula de Mark Waters de l'any 2003, i d'aquí de sempre hi treuen una situació. Avui parlaven de relacions parentals amb els fills adolescents. En Víctor Alessandre, que avui era la Nuri Feliu com a protagonista, i avui teníem dintre aquest apartat de moments pel record que l'entrevista que feia en Jordi Piqués a Joaquim Palau, que durant molt d'anys va ser el que se'n va carregar de final les màquines de cinema. I d'aquí vull parlar, Jordi. D'aquestes persones que estan a darrere de les pantalles.
A darrere de les pantalles o darrere del forat que es projecta a la pel·lícula?
Darrere el forat. I d'aquelles èpoques que, bueno, era tot una odissea, això de tall aquí, això ho pots posar, això no ho pots posar,
bueno,
que
jo,
tu has viscut, això.
Sí, d'entrada jo us recomano que per veure el que ha estat la història de la projecció cinematogràfica, la pel·lícula per excel·lència és Cinema Paradiso.
Sí, senyor.
És la pel·lícula per excel·lència on es veu l'evolució del cinema amb tots els seus avatars, des del problema de la incandescència extrema del cel·luloide a la mort del cinema, en aquest cas, doncs, del cinema de poble, i el traspàs d'aquestes sales que varen alegrar els caps de setmana a molta gent i que, doncs, en mica van anar desapareixent. O sigui, és real com la vida mateixa, eh? Mm. Però bé, la història de la projecció cinematogràfica va ser una cosa que era pràcticament igual durant gairebé els 100 anys d'història del cinema. La cosa ha canviat amb la digitalització, perquè si bé els avenços tècnics que varen anar arribant amb la incorporació de la làmpara en vez dels carbons que eren el típic que produïa la llum de la llanterna per projectar, després la incorporació de les torres amb el fet de que tota la pel·lícula es podia projectar sense necessitat de dos projectors i anar fent els canvis de màquina, i després la incorporació d'un sistema de projecció que permetia que la pel·lícula ja sortia girada de la projecció, amb la qual entre sessió i sessió cada vegada es podia anar al moment d'engegar. O sigui que totes aquestes... Llavors, aquests avenços van ser els avenços pel que fa a la projecció en si. Després varen venir els avenços tècnics amb els complements de la projecció. I un d'ells és el so. El so, durant el llarg d'anys, s'ha anat intentant, doncs, crear efectes de so cada vegada més importants, alguns amb més encert que altres. Els que ja tenim una edat recordareu a la dècada dels 70, quan hi va haver aquella sèrie de pel·lícules de catàstrofes, una d'elles era Terremoto, i que ens va incorporar un sistema de surround amb el qual, doncs, tu estaves al cinema i quan hi havia les escenes que tremolaven els edificis de San Francisco, que és on estava ambientada la pel·lícula, les cadires també tremolaven.
Això eren les sales que estaven adaptades.
La sala, evidentment.
Vaja, els que la veiem aquí per la Festa Major, perquè aquí arribàvem per Festa Major, ho veien normal i corrent.
Ni a Girona. Això era un parell de sales de Barcelona. Em sembla que el cinema Urgell era un dels cinemes que estava adaptat per aquest sistema, que no era res més que la incorporació d'altaveus a sota de les butaques i que provocaven que quan hi haguessin aquells greus i aquelles explosions se traslladaven en aquells altaveus i esclar, l'ona expansiva del so provocava el fals, la falsa tremolor de les butaques. Bé, això ser una incorporació, però que el real, la real revolució amb el sistema de so quan va arribar el Dolby i el cinema estèreo, i que va permetre doncs, dotar a les sales de so ambient, però un so ambient real, en el sentit de que tu en la pantalla escoltaves el que realment passava a la pantalla, però si hi havia alguna acció que passava fora del camp de visió, la senties pels altaveus d'ambient que n'hi havia als costats i en el fons de la sala. El so també va canviar quan va aparèixer el làser, que el lector de la banda sonora doncs es va passar a làser, un so molt més net, que no hi havia les típiques ratllades en la banda òptica que feien que quan hi hagués alguna ratllada doncs el so se sentís malament. O sigui, tot això ha sigut evolució tècnica, i l'última evolució tècnica, evidentment, ha estat el cinema digital, on doncs, ja no hi ha ni banda sonora ni hi ha res, però tot és amb un arxiu, i d'allà doncs, ja hi és tot. Aquests són els últims avenços que han permès també que les multisales doncs, prodiguin les seves projeccions en diverses sales sense haver de menester la còpia física en 35 mil·límetres, amb la qual també ha abaratat i força a les despeses de distribució de les pel·lícules.
Mm-hmm. Recordes abans aquelles pel·lícules que venien amb aquelles saques, amb aquelles cintes, i que bueno, el que estava el que se cuidava la projecció era el que veia la pel·lícula tota sencera, perquè després, és clar, hi havia la censura, això, li havien de retallar.
Això
no?
També hi ha molta, com se diu això, quan una cosa és un bulo, és un bulo que corre, llegenda urbana.
Sí, no m'ha sortit tampoc la paraula.
Llegenda urbana. La veritat és que les pel·lícules, quan arribaven a les sales d'estrena, ja venien amb la censura feta. Mm. Val? Una altra cosa és el que es veu a Cinema Paradiso, que hi havia el capellà de poble, que segons quines escenes que estaven permeses per la censura, doncs encara estaven més censurades per... Això en els cinemes de comercials no es podia fer. O sigui, es havia de passar la pel·lícula tal com t'arribava. Això sí, venia una fulla on te deia a cada part, perquè cada pel·lícula es constava de diverses parts que llavors l'operador de cabina els havia d'enganxar i muntar perquè passés la pel·lícula sencera, doncs en allà hi havia una fulla on t'explicava què es havia tallat amb les escenes on es havia passat la tisora, perquè, clar, normalment la fulla de censura portava la durada real de la pel·lícula, i llavors quan t'arribava a vegades durava 10 minuts menys. Per tant, allà hi havia una explicació del que es havia censurat. Però l'operador no tenia mà en aquest tema. Però anem a un altre sistema, a una altra sala, les sales d'escoles, les sales de poble, sí. Que Cinema Paradiso, torno a recordar, quan al final de la pel·lícula es veu tota una seqüència de petons que l'Alfredo havia hagut de tallar perquè els li havien obligat, i llavors ell els anava guardant i va fer tot un muntatge amb petons de pel·lícules clàssiques que ell havia anat guardant arrel de la censura, de la post-censura, o sigui, censura de la censura. Però això és una llegenda urbana que en les sales normals es mires la pel·lícula abans i llavors hi hagués un criteri de tallar. No, les pel·lícules ja venien amb la... que ja havien passat per el comitè de censura. Per tant, val la pena aclarir-ho, que els operadors de cinema no és que ens dediquéssim a veure les pel·lícules i després hi hagués algú allà al costat que ens digués això fora, això... No, ja venia.
Què solia... Ara, quan deies 10 minuts, a les pel·lícules anava per aquí el temps que solia tallar una pel·lícula?
No, he dit 10 minuts per dir una...
Però una pel·lícula d'hora i mitja, més o menys, censura, què podia...
No, depenia del títol. Hi havia pel·lícules hasta del western que havien estat censurades perquè hi havia alguna escena una mica sanguinolenta. O sigui, els criteris de censura eren una mica absurds. Eren absurds, perquè a vegades per censurar una situació se'n convertia un altre de pitjor. I un dels exemples més importants i que estan als llibres de tots és Mogambo. Mogambo, la relació que hi havia d'adulteri entre dos personatges, per canviar aquesta relació d'adulteri, varen fer que el matrimoni fossin germans, quan resulta que després no varen tallar escenes en què aquests dos en què aquesta parella, que oi, tenia tracte marital, i llavors varen convertir en incest el que havien pretès eliminar d'adulteri.
I pensar que la gent era tonta, que no ho sabia, no? Que...
Bueno, aviam, la veritat és que jo m'hauria de posar en el cap de la generació que va anar a veure l'estrena de Mogambo i es va donar compte d'això, que va sortir una mica despistat o desconcertat del cinema, no? Però, bueno, com que també tenien una educació en el seu moment, això, doncs mira...
El
guia de l'expedició s'entenia amb la germana de l'altre, quan realment en l'original era un adulteri, evidentment. Però, en fi, coses curioses que a vegades també te donava a entendre la talla del personal que visionava les pel·lícules i el criteri que feien servir per la censura.
Ara, més endavant, hem vist la pel·lícula Hilda, com ella es treu el guà,
bueno,
que també allò era...
Hilda ja és una altra història.
Però
Hilda,
això ara no és... ho veus i dius, ostres...
Sí, però, bueno, és que Hilda, en les jovenetes que a l'època que es projectava la pel·lícula, els amenaçaven amb excomunió.
Si anaven a veure la pel·lícula,
per l'escàndol que representava aquella insinuant escena del guà, que no insinua res, però que en aquella època...
Ho vés a saber el que es van anar a imaginar.
I llavors la bufetada i tot. O sigui, era una situació esperpèntica de la cultura i de l'educació que hi havia en aquell moment, no? Però, esclar, ara mateix, he sentit al final de la secció anterior, que parlaven de la versió d'Emmanuel.
Sí.
Bueno, Emmanuel, quan es va projectar, era una cosa extraordinària. Mm. Bueno, ara és una pel·lícula que seria per 16 anys. Entenem-se, no?
Sí.
Recordo també quan els la famosa fugida cap a Perpinyà per anar a veure l'Último Tango en París, que quan es va estrenar aquí, llavors ens en vam donar compte, els que no havíem anat a Perpinyà, doncs que els que tornaven i ens explicaven que el que havíem vist era el mai vist, era per no reconèixer que els havien pres el pèl.
La famosa escena de la mantega.
Vale, però vull dir que ens entenem, no? Quan es va estrenar aquí, que no va tardar molt, després vam veure que, bueno, així és que ja vau anar a veure vosaltres. Perquè una altra cosa és anar a Perpinyà a veure Garganta Profunda.
Vale.
Això era una cosa. Però l'altra era l'Último Tango en París. Clar, els que tornaven, a ningú se li acudia dir... Ostres, he anat a Perpinyà a veure una pel·lícula que, la veritat, m'han enredat. Però, clar, aquests continuaven enredant en els que després hi anaven. O sigui que el tema d'això de la censura dona molt de què parlar i la veritat és que la imaginació popular també hi fa molt, eh? Però bé, tu m'has comentat el tema del projeccionisme i bé, els projectors de la projecció cinematogràfica, tot i no havent-se alterat, perquè era una cinta que passava per una màquina 24 imatges per segon, sí que ha anat tinguent evolucions tècniques que han facilitat aquesta projecció, però també, per desgràcia, han tret els llocs de treball d'artesans. O sigui, era una feina que... doncs va desaparèixer totalment amb l'automatització de les cabines de projecció.
Correcte, doncs bé, aquest era el tema, hi ha molt per parlar, i de la censura, com deies, també.
Sí, perquè un altre dia podem parlar dels sistemes de projecció.
Sí.
Perquè, clar, el 35 mil·límetres ha sigut un format que des del principi del cinema ha existit, perquè és el format de la tira fotogràfica. Però, clar, llavors hi van haver-hi altres formats, com el 70 mil·límetres, del qual es va derivar a l'IMAX. Després també teníem el Cinerama, el Vistarama, el Cinema Circular. O sigui, tota aquesta sèrie són intents que el cinema, doncs, adaptés altres formats, i sobretot això va ser entre els 50 i els 60, quan va aparèixer la televisió. Per això hem dit que sempre el cinema ha hagut d'anar innovant a partir de que té competència externa.
Correcte. Podríem parlar i en continuarem parlant, perquè hi ha molt de tema a parlar per aquí, però també ens interessa saber, Jordi, aquest cap de setmana, si anem al cine, què hi podem trobar, quines són les pel·lícules que hi podem veure.
Bueno, aquest cap de setmana n'arriba una que ja ens avança el que d'aquí una setmana i escaig doncs serà, Setmana Santa. Arriba Maria Magdalena.
Maria Magdalena, sí, sí, l'he vist anunciada.
Val. És una pel·lícula que intenta fer un retrat d'aquest personatge, del qual doncs, els textos bíblics i la cultura popular ens ha portat a pensar quin era el seu tarannà i la seva personalitat, doncs aquí intenten que, a base de realment d'haver intentat averiguar coses, o sigui, fonamentant-ho, doncs la verdadera personalitat de Maria Magdalena, i que sembla ser que està una mica lluny del típic personatge que ens ha arribat. És important doncs el repartiment. Rooney Mara, aquesta actriu doncs nominada a l'Oscar, interpreta a Maria de Magdala, que és com es diu en la realitat,
sí,
no?
Que Magdala era el poble.
Ah, exacte. I Joaquin Phoenix, un actor que anys enrere va dir que deixava la interpretació, i resulta que, bueno, aquí interpreta el paper de Jesucrist. Un Jesucrist que, bueno, l'altre dia la dona comentava, diu, caram, diu, l'han caracteritzat de molt gran. Vull dir, clar, la caracterització de Jesucrist va una mica en funció de la idea que té el director i els productors de la pel·lícula, perquè la imatge de Jesucrist ja sabem que tots...
Ell, 33 anys, no els té pas.
Ens l'hem idealitzat. O, bueno, sí que els pot tenir, perquè, clar, és que els 33...
No, vull dir que en l'actor...
No, bueno, és igual, però els 33 anys de l'època en què va viure Jesucrist no són els 33 anys d'actuals.
Jo recomano un documental que va fer National Geographic que explica com seria Jesús, quina fesonomia tindria a l'època que va passar tot això, i és totalment diferent de com ens l'hem vist sempre.
Esclar, és que aquest és un problema de que sempre ha sigut en funció de la idea que té el director, productors i inclús guionistes per veure quin tipus d'actor li va bé interpretar-lo. Però bé, és un personatge bíblic, sí. Per tant, pel·lícula Maria Magdalena, que ens avança ja la propera arribada de les festes de Setmana Santa. Bé, hi ha un altre títol que també segur serà un dels que resarà a la taquilla el cap de setmana, és Tomb Raider. Tomb Raider és el reinici d'una saga que Angelina Jolie ja va protagonitzar amb Lara Croft. Lara Croft és aquest famós personatge del videojoc, i ara doncs es reinicia la saga amb els orígens d'aquest personatge, que ara interpreta Alicia Vikander. En un principi es va criticar molt perquè Alicia Vikander no donava aquella imatge de potent que teníem en el cap amb Angelina Jolie, però, esclar, si mirem els orígens de la protagonista, no és una superheroïna, és una noia que, a la recerca del seu pare, que ha desaparegut, i es va trobant amb tota una sèrie d'aventures que ha d'anar superant, això la fa forta, i també, com que ella és arqueòloga, doncs la porten a convertir-se en Tomb Raider, no? Però no perquè sigui Alicia Vikander l'hem de desmereixer enfront d'Angelina Jolie. Bueno, el repartiment el completen actors que no tenen massa nom, bueno, sí, exceptuant Dominic West, que interpreta el seu pare, Daniel Wu i Walton Coggins són els altres actors que l'acompanyen. I ara ja anem a noms... Bueno, un altre nom, un altre personatge real que també arriba a les pantalles, que també té connotacions, no diríem religioses, però sí d'aspecte social, és Mi Nombre és Teata. És una dona indígena americana que, doncs, per l'època en què va viure, doncs, tenia forces problemes per desenvolupar el que era el seu gran somni, que era doncs, triomfar a Broadway i explicar la història del seu poble. Bueno, doncs, això és la història real de Maria Thompson Fisher, que doncs, explicada des del punt de vista de la protagonista. Mi nombre es Teata. La tribu. La tribu és una pel·lícula espanyola, una comèdia, de Fernando Colomo la dirigeix, Carmen Machi i Paco León són els protagonistes d'una mare que es retroba amb el seu fill que quan va néixer el va donar en adopció. En fi, pel·lícula per qui li agradi aquest tipus de comèdies molt, molt concretes. Janet i la infància de Juana de Arco, aquesta ja serà més difícil de que la veiem, és una versió musical sobre la infància de Juana d'Arc, quan encara no es havia fet famosa, té 8 anys, però que ja té una fixació perquè els britans, els inglesos, doncs fotin el camp, per dir-ho d'alguna manera, del regne de França. La pel·lícula té números musicals perquè està basada en una obra de teatre que també tenia molta música. El Insulto és una pel·lícula ambientada en l'Orient Mitjà, on es reflexa doncs, aquests conflictes que hi ha entre aquestes dues ètnies, els hebreus i els palestins, que arrel d'un insult es provoca una discussió, aquesta discussió deriva en paraules majores, diríem, i això els porta als tribunals, i durant el judici doncs, surten tots els conflictes que a Orient Mitjà doncs, tots tenim presents. Perdido és una pel·lícula francesa que no pot faltar a les estrenes, però no és una comèdia. En aquest cas és un drama, un thriller dramàtic, on doncs, un home de negocis que té problemes familiars rep un dia la trucada de la seva dona dient que el seu fill ha desaparegut. Guillaume Canet i Melanie Laurent són els dos protagonistes. I l'animació també la tenim present amb una producció japonesa que es diu Una voz silenciosa, que tracta el tema del bullying escolar amb una nena que doncs, és sorda i un company d'escola doncs, que li fa passar molt malament, però amb el pas dels anys aquest mateix que li feia passar malament l'intentarà trobar per redimir-se. I fins aquí hem arribat amb les estrenes.
Vinga, acabem amb el cinema Montgrí.
I el cinema Montgrí, doncs, animació amb El hijo de Bigfoot, pel·lícula d'un fill que busca el seu pare que ha desaparegut i quan el troba se'n dona compte que és el famós Bigfoot que s'ha amagat per protegir-se tant amb ell com a la família. Però què passa? Que quan es retroben el fill se'n dona compte que això de ser Bigfoot és hereditari. I l'altra pel·lícula és 50 sombres liberades, la tercera entrega de la saga d'Anastasia Steele i Christian Grey, doncs amb els problemes que els hi comporta l'aparent vida que porten de casats quan el seu passat, de tots dos, es fa present per portar-los-hi una sèrie de problemes. És la tercera entrega i última, per tant... Qui hagi vist les dues anteriors ha d'anar a veure aquesta, i qui hagi llegit els llibres doncs ja sap el que li tocarà, que el que es veu a la pantalla a vegades poca relació té amb el que se llegeix en els llibres.
Molt bé, doncs Jordi, ho hem de deixar-ho aquí, que ens estan ja menjant minuts de l'informatiu. Qui en vulgui saber més, avui a les 8 i demà a les 4 en repetició en el programa de cine. Jordi, molt bona setmana, cap de setmana, i divendres que ve hi tornem.
Molt bé, fins la setmana que ve, adeu-siau.